El dol infantil pels animals de companyia és una experiència sensible i única perquè el vincle que es forma entre ells és veritablement profund. Segons la Fundació Affinity, quan arriba el moment d'acomiadar-se de gossos o de gats, els més petits sovint s'enfronten a una muntanya d'emocions i es fan diverses preguntes, pel que és essencial mantenir una comunicació fluida durant tot aquest procés. Avui en parlem amb la Clara Valls, que és professora de psicologia de la UAOCEU i psicòloga infantojuvenil del Centre Criança de Castellbisbal. Senyora Valls, què tal? Molt bon dia.
Bon dia a tots.
És important, no?, oferir un espai segur on els nens puguin expressar lliurement els sentiments de tristesa, confusió i de pèrdua de la seva mascota, del seu animal de companyia.
I tant que sí. Jo crec que aquests moments els nens poden aprendre molt i també potser és la primera mort que viuen i que no han viscut mai la mort, potser d'una persona propera,
sí,
no?, i la mort podria ser com d'una mascota, podria ser com un primer pas per aprendre també a afrontar la mort d'una persona.
Mm-hmm.
Per tant, és important viure-la amb naturalitat. Això primer de tot. I com tu dius, poder oferir un espai segur on ells puguin expressar com se senten.
Com s'ha de comunicar aquesta notícia? No sé si depèn de l'edat del nen o la de la nena, de l'experiència que s'hagi tingut amb el gos o amb el gat, i si és recomanable fer-ho en aquell moment o esperar-se. Com s'ha de comunicar aquesta notícia?
La forma de comunicar-ho, no, jo no crec massa que depengui de l'edat. El que depèn de l'edat serà més la seva resposta, i a l'hora de comunicar-ho d'una forma natural i transparent, sense posar massa informació entremig, no? Doncs mira, doncs, aquesta mascota ja ha deixat de respirar, ja no hi és, no? I s'ha mort. I poca cosa més. I a partir d'aquí, com anar responent a les meves preguntes?
Uh-huh. Diuen que fins als 5 anys els nens viuen la mort com una cosa transitòria, no? Sense comprendre ben bé plenament, sí, el significat. A partir dels 6 ja és una altra història.
Exacte, exacte. Tot i així, a partir dels 5 ens podem trobar ja amb preguntes, mama, et moriràs? Papa, et moriràs? Per exemple, que a vegades s'incomoden una miqueta. Però sí, tenen aquest concepte de la mort com algo transitori, i no és a partir dels 6, 7, 8, on comencen a entendre ja la mort d'una forma més semblant a com l'entenem nosaltres.
És a dir,
però i així no és fins a l'adolescència, que l'entenen igual que nosaltres.
És el que t'anava a dir, no? A partir dels 9 o 10 anys, aquest concepte de pèrdua s'assimila més als adults, no?, que continua mancant aquesta part cognitiva pròpia de l'edat de comprensió sobre la mort.
Exacte, exacte. És a partir dels 8 anyets, quan ells entenen aquest concepte de realisme, que entenen més, no?, què significa la mort, i per tant és aquesta edat també que es comencen a plantejar si ells també es poden morir, no?
Uh-huh.
Que són preguntes d'aquest estil. Potser al principi fan més preguntes, no?, si els altres poden morir, i cap als 8 si ells també es poden morir.
Durant l'adolescència, Clara, imagino que també hi ha una actitud una mica egocèntrica, no?, i una pèrdua pot ser viscuda com més distant, evitant mostrar els sentiments, allò de plorar.
Sí, pot ser, pot ser. També l'adolescència és una època molt complicada a nivell emocional, i a vegades es costa com elaborar aquestes emocions, col·locar-les al seu lloc, vergonya de que jo no he de plorar, no? Però igual que si són més petits, es tracta de procurar en el màxim que puguem poder-los donar aquest espai de naturalitat, i sobretot ells ho viuen si nosaltres ho vivim d'una forma natural, sincera, amb expressió de tristesa, no? Sempre que siguin emocions de tristesa, inclús d'una mica ràbia, potser, però sense que siguin molt intenses i desbordants, perquè això els espanta, especialment els nens petits, no?
Clara, evitem, o hem d'evitar el màxim possible el fer servir paraules o expressions que puguin portar confusió, no?, als nens, sobretot als menors, als més petits, allò de s'ha quedat dormit, anirà al cel, ens estarà mirant, no? Hem de ser realistes, sí, d'una manera correcta per l'edat, però sense enganyar.
Sí, perquè no sabem què poden entendre els nens amb aquestes paraules. Per exemple, si els diem que està dormint, doncs potser ells no voldran anar a dormir. No?
Esperant que tornin.
Exacte, o espera que torni, no? Però igual no volen anar a dormir perquè es pensen que ells tampoc es despertaran, no? I, exacte, llavors ha deixat de respirar, no? Ja no hi és, i és veritat que a partir d'aquí és un misteri, no?, què passa després de la mort, i aquí cada família, no, s'ha de sentir molt còmode a expressar les seves creences, no? Però de forma molt senzilla. I també expressar el que no sabem. Perfectament podem dir no ho sé, com a pare o com a mare.
Exacte. Quan no sabem com fer-ho, per això esteu vosaltres, no? Gent que ajuda a sortir d'aquest entrebanc, d'aquest moment de dol.
Sí, tot i així, és 100% recomanable que les persones que comuniquin aquesta mort i acompanyin els nens, que estem parlant dels nens, siguin les persones de referència més significatives per ells, el pare, la mare, una àvia, perquè ho poden elaborar molt millor, no? Els psicòlegs podem acompanyar si aquest procés, per exemple, és previsible, si aquest procés, per exemple, s'enquista, no?, en un dol complicat, però d'entrada les millors persones per acompanyar els nens són els seus pares.
Com ha canviat, Clara, la relació entre els nens i les mascotes, no? En general, amb tota la família, perquè abans, quan un tenia un gos, era, sí, ai, un perro, no?, però no se li donava aquest paper important dins d'una família, no? Ha canviat moltíssim.
Sí, sí que és veritat. També perquè s'ha anat veient que els nens poden expressar i rebre també molt afecte, de les mascotes. Nens, ja sabeu, que tenen dificultats, no?, per expressar les seves emocions, amb algun trastorn al neurodesenvolupament, no?, els hi va superbé tenir una mascota, no? Però, tret d'aquests casos, és veritat que ha ocupat un lloc molt important dins de les famílies. I és bonic perquè realment s'ha de cuidar, no?, els animals, i és una forma de que els nens se sentin responsables. Tot i així, és veritat que de vegades surt una miqueta, no?, de lloc, la cosa.
Certament.
Però és bo.
I és una manera també d'expressar els sentiments. Jo veig en molts nens que es queden, bueno, amb la boca oberta, no?, mirant el seu gos, acariciant-lo, el gat, per exemple, també, no? I és una manera també d'ells expressar els seus sentiments.
Sí, sí, absolutament, absolutament. És una mascota, és un animal, no?, que d'entrada, si tu el cuides, no et rebutja, no? I això, pels nens, aquesta, entre cometes, amor incondicional, no?, ho capten ràpidament, perquè realment tots sabem que és el que necessiten, no?, i els ajuda a créixer, i tant que sí.
I a més,
els nens més grandets, doncs, responsabilitzar-se, no?, de la cura que implica una mascota, que no només és jugar, sinó que també és, doncs, mira, canviar-li a menjar, arreglar-li la gàbia, portar-lo a passejar, no?
I tant. Clara, abans d'acabar, vull preguntar sobre el tema de la pandèmia, que, per sort, i toquem fusta, ja ha passat. Ha marcat molt aquests 3 anys a la vida dels nens i les nenes que ho van viure. T'ho dic perquè tu ets psicòloga infantojuvenil del Centre de Criança de Castellbisbal. S'ha notat un abans i un després? Ha canviat en algú la mentalitat d'aquests nens i nenes?
La seva mentalitat dels nens i nenes més petits, jo et diria que són els que han quedat més protegits, perquè els nens i nenes són els que necessiten els seus pares, bàsicament, petitons, i els han tingut, no? És veritat que més o menys estressats, però crec que han quedat bastant protegits. Jo crec que els que han patit més, i també són els que hem tingut més consultes al centre, són els adolescents i joves adults, no? Perquè realment s'han aturat en una etapa importantíssima en el seu desenvolupament, com és el contacte social, no? Llavors, jo crec que han quedat més protegits, els més petits. Potser en ells el que ha afectat més és el tema de les pantalles, no? Que sí que tenen com un accés més directe i que caldria pensar-ho bé. Però tenir més consultes post-pandèmia d'adolescents i joves adults que de nens petits.
Normal.
Tot i així, és veritat que hi ha una sensibilitat més gran a l'hora d'entendre què fem els psicòlegs i com poder ajudar. No et venen pares amb nens amb situacions molt greus, sinó que a més et venen pares que intueixen que hi ha algun problema.
Clar.
I que volen resoldre l'abat que sigui un problema més gros, diguéssim, no?
Doncs me n'alegro que així sigui. I és veritat que va ser una època també de dols no tancats, no? Perquè va morir un avi, una àvia, no es van poder acomiadar. I això, vulguis o no, deixa marcar. Avui volíem parlar de com superar o com ajudar a superar un nen la mort d'un animal de companyia. I ha estat un plaer parlar amb la Clara Valls, professora de psicologia de la UAOCEU i psicòloga infantojuvenil del Centre de Criança de Castellbisbal. Clara, gràcies per haver atendre la nostra trucada i els dies que tinguis de vacances, que gaudeixis, que també t'ho mereixes. Gràcies.
Molt bé, gràcies igualment.